Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimarts 3 de desembre. El director d'Ordenació Turística de la Generalitat de Catalunya, Antoni Abad, es va reunir el passat divendres 30 de novembre a l'Ametlla amb tècnics de l'Ajuntament i també amb representants de les immobiliàries per parlar de la normativa dels habitatges d'ús turístic. Com dèiem, el director d'Ordenació Turística de la Generalitat de Catalunya, Antoni Abad, va visitar el passat divendres 30 de novembre l'Ametlla de Mar amb un objectiu: informar de la regulació de l'ús turístic dels habitatges als tècnics de les regidories de l'Ajuntament que gestionaran en part aquesta qüestió i també amb el sector de les immobiliàries. A la sala d'actes de l'Ajuntament, Abad va explicar que una vegada consolidada aquesta nova regulació permetrà tenir un registre de turisme de Catalunya amb els habitatges d'ús turístic del país. D'aquesta manera, segons el director d'Ordenació Turística, es podrà fer polítiques de promoció i qualitat d'un tipus d'allotjament que aglutina pràcticament el 50% de l'oferta a Catalunya. Es considerarà habitatge d'ús turístic tots aquells que, per menys de 31 dies, dues vegades o més a l'any, estiguin en règim de lloguer, o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica. Llavors, a través de l'Ajuntament, els propietaris o gestors hauran de donar d'alta l'habitatge i l'Ajuntament ho comunicarà a Turisme de la Generalitat per tal d'actualitzar aquest registre d'habitatges d'àmbit català. Abad va voler transmetre tranquil·litat a tothom davant aquesta normativa i va remarcar la col·laboració estreta amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La comunicació és de tranquil·litat absoluta. En aquest sentit, nosaltres hem recollit l'oferta i l'oferiment encertat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en el sentit d'intentar coordinadament el que farem avui, no? Cooperadament explicar a la ciutadania, als veïns de l'Ametlla de Mar, als gestors de l'Ametlla de Mar. Avui és un començament, és un acte més. Estem coordinats també a nivell de facilitar els díptics, informació concreta. Tenim previst, a part de compartir espais web, on tenim tota la informació, de poder fer també una difusió a nivell de bustiada, amb que serien els criteris mínims, molt fàcils d'entendre, amb un llenguatge que intenta ser poc tècnic, però en definitiva aquí el discurs és de tranquil·litat absoluta. Aquesta és una activitat que es pot donar d'alta d'una manera molt fàcil.
El director d'Ordenació Turística va remarcar que el fet de donar d'alta un habitatge com a d'ús turístic no significa que també se li pugui donar un ús de lloguer permanent. I a la plana territorial ens porta avui novament el cas de l'home mort al Perelló. La seva parella declara: "No he tingut res a veure amb la mort de la meva parella. L'estimava molt", en declaracions al diari de Tarragona. Maria Simón, la parella de l'home mort a trets en una finca del terme del Perelló el passat 26 de novembre, diu que és innocent. Aquesta veïna de Deltebre de 61 anys ha negat en declaracions al diari de Tarragona tenir cap tipus d'implicació en el succés que va acabar amb la vida de Tomàs Andreu Balart, de 65 anys, amb qui convivia des de feia 14 anys, i assegura que tenia una relació magnífica. La dona era al lloc dels fets i va ser la que va donar l'avís a emergències que l'home estava malferit. Després de prendre-li declaració, els Mossos d'Esquadra la van detenir com a presumpta autora de l'homicidi. Però el jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Tortosa, que porta el cas, després de fer una reconstrucció dels fets a la mateixa finca, va decretar llibertat amb càrrecs per a la dona i no descarta cap hipòtesi i fins i tot que es pugui tractar d'un fet fortuit. Segons el relat dels fets que Simón ha explicat al diari de Tarragona, el dimarts passat 26 de novembre, ella i la seva parella van anar a primera hora del matí a la finca abandonada que un amic de Deltebre té al terme del Perelló, per tal de buscar bolets. La dona explica que tots dos es van separar per buscar els rovellons i una estona després li va semblar que la seva parella saludava algú. Tot seguit diu haver sentit també un primer tret. Ell va cridar demanant ajuda i llavors vaig escoltar un segon tret, afirma la dona. En arribar al lloc on es trobava la víctima, diu que ja el va trobar a terra, malferit pels impactes d'una arma de foc. Li vaig preguntar a Firma si coneixia la persona que li havia disparat i em va fer que sí amb el cap, però ja no em va poder dir el seu nom. Simón afirma també que va trucar de seguida a emergències, però que l'ambulància va trigar en arribar perquè es tractava d'un lloc amagat i una mica difícil de trobar. Així, quan va arribar a l'ambulància, l'home ja hauria mort. La dona diu que no va veure ningú marxant de la zona ni tampoc cap cotxe pels voltants abans i després dels fets i no descarta que els trets els disparés algun caçador furtiu, ja que en dimarts no està autoritzada la caça en aquesta zona. I la plataforma del Sénia demana al Banc Europeu d'Inversions que deixi de finançar el Castor. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia ha demanat al Banc Europeu d'Inversions, el BEI, que suspengui el finançament europeu del projecte Castor i obri una investigació sobre possibles infraccions de la normativa europea. El moviment social que s'oposa al magatzem de gas submarí davant la costa del Delta de l'Ebre esgrimeix la inseguretat manifesta de les instal·lacions després dels més de 500 terratrèmols ocasionats durant la projecció d'injecció de gas. A més, recorden que el cost de l'obra s'ha disparat dels 500 als 1.700 milions d'euros actuals. El BEI va decidir convertir el Castor en el primer projecte privat finançat amb bons de projecte, aportant uns 500 milions d'euros. L'oposició reclama al govern de Convergència i Unió a Tortosa que accepti consensuar un projecte de piscines realista i viable. Quatre grups municipals de l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa, el PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa i el Partit Popular han reclamat al govern de Convergència que faci autocrítica, reconegui els errors i renunciï a l'actual projecte de construcció d'un complex d'aigües a les instal·lacions esportives. L'oposició ha demanat aquest dilluns a l'alcalde Ferran Bel que canviï d'actitud i que accepti consensuar un projecte de piscines realista i viable. Els grups municipals han assegurat que cal resoldre el contracte amb l'empresa adjudicatària de l'obra per reiterats incompliments i han denunciat la manca de transparència del govern de Convergència i Unió que per no facilitar la informació requerida formalment al secretari del consistori sobre el projecte. I ha extingit l'incendi de Benifallet que ha cremat 2,5 hectàrees de vegetació forestal i conreus. Els bombers de la Generalitat van extingir poc després de les 7 del vespre d'ahir l'incendi de vegetació que cremava des del voltant d'un quart d'11 del migdia al terme municipal de Benifallet. El foc va afectar una superfície de 2,5 hectàrees de vegetació forestal i conreus a la partida de la Fonda i Seca, segons van indicar els agents rurals. En les tasques d'extinció i van participar fins a una quinzena de dotacions terrestres i quatre mitjans aeris dels bombers de la Generalitat. Els mitjans aeris es van retirar cap a les 5 de la tarda i tots els terrestres ho van fer de forma esglaonada després d'extingir el foc. I a continuació, és temps dels esports.
Anem a repassar els resultats i les classificacions amb participació que era el passat cap de setmana en les diferents competicions futbolístiques amb representació del futbol base de l'Ametlla de Mar. Així, a la categoria juvenil, el juvenil A de l'Ametlla de Mar va perdre per 2-0 al camp del Jesús i Maria. Tot i fer un bon partit, els caleros van acabar perdent. Aquest resultat ha implicat que els de l'Ametlla segueixin a la vuitena posició de la classificació amb 11 punts. Destacar que tot el futbol base, tant el federat com també el futbol base escolar, el pròxim cap de setmana tenen jornada de descans, exceptuant alguns que puguin arribar a jugar o recuperar algun dels partits ajornats. En la pròxima jornada, els caleros rebran el Santa Bàrbara, sisè classificat. Pel que fa al juvenil B de l'Ametlla de Mar, els caleros van perdre per 0-2 davant de l'Ebre Escola Esportiva. Els de l'Ametlla de Mar continuen a la cua de la classificació. Amb 4 punts, els de l'Ametlla visitaran el Gandesa, tercer classificat, en la pròxima jornada oficial. Si parlem de la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar són un dels equips de futbol base més ben ubicats a la classificació, donat que després de la victòria per 2-6 al Camp de l'Ebre Escola Esportiva B, se situen segons en llocs de promoció d'ascens a només un punt del seu màxim rival, en aquest cas a la competició, el líder La Sénia, únic equip amb el que els de l'Ametlla de Mar han acabat perdent els seus partits, concretament va ser el primer partit de Lliga. El pròxim compromís dels Caleros és la Cava, equip que es situa quart a la classificació. A la categoria infantil, els de l'Ametlla de Mar van imposar-se per 4-1 a l'Alcanar. Els Caleros són quarts amb 14 punts i tenen molt a prop les posicions capdavanteres. El pròxim compromís de l'Ametlla serà al Camp de l'Amposta, segon classificat. En categoria Aleví, l'Aleví A a la primera divisió de les Terres de l'Ebre va empatar a un davant del Jesús i Maria, el líder de la competició. Tot i fer un magnífic partit, els Caleros no es van imposar davant la qualitat del seu rival. Els de l'Ametlla segueixen a la sisena posició amb 14 punts. El pròxim compromís és al Camp de l'Amposta, tercer classificat. Pel que fa a l'Aleví B de l'Ametlla de Mar, a la segona divisió els Caleros no van poder seguir en la ratxa que havien mantingut en els tres últims partits que havien sumat per victòries. Els Caleros van caure golejats per 1-8 davant del Santa Bàrbara, el millor equip de la categoria i líder de la competició. El pròxim compromís dels de l'Ametlla de Mar és un desplaçament al Camp de l'Ulldecona, segon classificat. Deixant les categories federades i entrant a les categories no federades i escolars, en categoria Benjamí, el Benjamí Dorades de l'Ametlla de Mar va imposar-se 2-4, concretament al Camp del Camarles Blau. Els Caleros van donar un cop d'autoritat guanyant el que fins en aquell moment se situava com a colíder de la classificació, junt amb els de l'Ametlla de Mar, que ara lideren en solitari la classificació. El pròxim compromís és al Camp del Gandesa Blau, cinquè classificat. Pel que fa al Benjamí Llobarrets, els Caleros van acabar perdent per 6-0 davant del Jesús Catalònia Blanc. Els Caleros són vuitens amb 6 punts a la classificació i el pròxim compromís és al Camp del Gandesa Roig, segon a la classificació. Pel que fa a la categoria pre-Benjamí, els Saitonillos es van imposar golejant 0-12 a l'Ebre Escola Esportiva. A hores d'ara comanden la classificació d'aquesta categoria junt amb el Camarles Blau. El pròxim partit serà aquí a casa davant del Jesús i Maria Blanc. I per últim, el pre-Benjamí, hem de destacar que els Caleros perdien per 6-1 al Camp del Batea. A hores d'ara continuen a la cua de la classificació, novens amb 0 punts, i el pròxim partit el tenen davant del Jesús i Maria Vermell.
Doncs gràcies per aquest repàs esportiu del futbol federat i escolar, Francesc Callau, i a continuació, com fem habitualment, repassem l'actualitat d'aquest dimarts en forma de titulars. El director d'Ordenació Turística de la Generalitat de Catalunya, Antoni Abad, va visitar el passat divendres 30 de novembre a l'Ametlla de Mar amb un objectiu: informar de la regulació de l'ús turístic d'habitatges als tècnics de les regidories de l'Ajuntament, que gestionaran en part aquesta qüestió, i també amb els sectors de les immobiliàries. Va voler transmetre a Abad un missatge de tranquil·litat a tothom. En l'àmbit territorial, hem parlat avui amb Obert amb el cas de l'home mort trobat al Perelló en una finca rústica. Diu la seva parella: no he tingut res a veure amb la mort de la meva parella, l'estimava molt. En declaracions al diari de Tarragona, Maria Simón diu que estaven buscant bolets per separat quan algú es va apropar a ell i li va disparar. La plataforma del Sénia demana al Banc Europeu d'Inversions que deixi de finançar el Castor. Reclamen una investigació sobre possibles infraccions de la normativa europea davant la manca de seguretat del projecte revelada per l'episodi sísmic. L'oposició reclamava a Tortosa, el govern de Convergència i Unió, que accepti consensuar un projecte de piscines realista i viable. El PSC, Esquerra, Iniciativa i el Partit Popular denuncien la manca de transparència del govern municipal tortosí per no facilitar la informació requerida sobre l'obra del complex d'aigües. I extingit l'incendi de Benifallet, que ha cremat 2,5 hectàrees de vegetació forestal i conreus. Els mitjans aèries es van anar retirant ahir cap a les 5 de la tarda i tots els terrestres ho van fer de forma esglaonada un cop extingit el foc. En l'àmbit esportiu us hem informat de les darreres jornades i classificacions tant del futbol federat com escolar. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dimarts 3 de desembre. Al control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.